La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dimecres 1 de febrer, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la Ràdio en Català que avui serà més tecnològic que mai, ja ho veureu. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nin Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nin Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem del Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta. Us fa vergonya llegir davant d'algú o de moltes persones? Posarem a prova les habilitats d'oratòria de la gent del carrer i en parlarem de tot plegat amb la nostra experta del dia.
I ara toca dir allò de Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan Trias.
És dimecres i per tant toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència, però avui des d'un lloc especial, eh?
Sí, perquè avui des de la caravana m'he desplaçat cap a la Fira de Barcelona, on s'hi troba la cita anual del món de l'audiovisual, l'ICE, que pretén superar els 40.000 assistents amb un impacte econòmic de 400 milions d'euros. Pels 60.000 metres quadrats del Congrés hi ha més de 1.000 empreses exhibidores amb multinacionals com Panasonic, també empreses locals com Mediapro i startups catalanes com Sono. De seguida, Joan, en parlem i us explico tot plegat des de la Fira ICE de Barcelona.
Escolta'm una cosa, Núria, ets a la Fira ICE de Barcelona o a la Fira dels Xiquets de Valls?
Sí, jo també m'ho preguntava fa uns minuts. Ara no sé ben bé on estic, però amb tot això de la tecnologia potser m'he desplaçat virtualment. Després t'ho explico.
De seguida ens ho expliques, Núria, gràcies. Dos minuts que passen de les 3 de la tarda. També parlarem un dia com avui de la Candelera, de com la celebren la Candelera a l'Ametlla de Mar. Ho parlarem des del seu regidor de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Lleó, i anirem cap a Molins de Rei, on parlarem també amb el seu alcalde, Xavi Paz. Ja sabeu que la Candelera, a Molins de Rei, s'hi fa una fira importantíssima. En parlarem amb aquests dos llocs. Abans, però, Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofellit per una agradable conversa.
L'actor de teatre Guillem Balart, que ens va sorprendre amb la seva actuació el 2021 al carrer Robadors i el 2022 amb Hamlet Aribau, o en el paper de Marcussi en el Romeu i Julieta. Recentment el podem veure actuar de nou sota les ordres de Julio Manrique, Animal Negre Tristesa, a la Sala Beckett de Barcelona, una obra tan captivadora com extremadora. En parlarem en aquest programa amb Guillem Balart sobre l'obra, però també sobre com el moment que viu el teatre català.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina.
Un dimecres més parlarem de qüestions quotidianes amb David Balaguer. Avui, per tractar les supersticions. Quines us fan més respecte? Perquè en tenim. A més, descobrirem com cada setmana quin ha estat l'encàrrec d'en Balaguer per Olma Giró.
Per cert, que a la darrera hora de programa, a la caravana, començarem parlant d'un dels diaris més reconeguts de casa nostra, La Vanguardia, Andreu.
I serà amb el seu director actual, Jordi Juan. Parlarem d'aquests 142 anys d'història i és que el primer número de La Vanguardia es va publicar un dia com avui, 1 de febrer de 1881.
I cada dimecres a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, Nina.
Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, a la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer i la visió alternativa del futbol, Rafa Sanahuja, ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana en una tertúlia seriosament divertida.
Vinga, va, doncs posem-nos-hi ràpid, que avui tenim molta teca. Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Això sí, el que sí farem com sempre és començar el programa sabent a qui ha estalquejat l'Andreu.
Doncs mireu, avui, com que sé que hi ha una mica de favoritismes per part del presentador d'aquest programa envers el convidat d'avui, ràpid, curt i ras el meu estalqueig.
Que digui que és el millor actor català del panorama actual del teatre.
Favoritismes.
És un jardí.
Sí.
És un jardí.
Punt número 1, perquè si no l'aprovo demà no em tornareu a escoltar. I punt número 2, perquè en veritat té tota la raó i és normal que sigui un dels seus actors preferits. Primer de tot, he de dir que hi ha uns quants Guillems Balarts en aquest món i la feina se m'ha posat una mica difícil.
Sí, senyor.
Bàsicament perquè tots tenien el perfil privat i he arribat a la conclusió que és una mica Oriol Pla, que no té xarxes.
No en té,
així que he decidit mirar a Doctor Google les seves fotografies i Sin Mas. És un actor que podria haver sortit perfectament a la sèrie La Ruta, que el veuria perfectament en un after de la sala Apolo, però amb el qual també aniria a fer unes canyes al típic bar Manolo. He de dir, en el seu favor, que quan es deixa bigoti passa a ser un tio bastant més interessant, però, al contrari, he de dir també que quan es va tenyir de ros, doncs semblava una mica kinky.
Sí, una mica, sí, és sí. Veritat, sí.
Però, és que ja us dic, tenyir-se i tenir la valentia de fer-ho i després sortir ja és un gran què. Només fa falta veure el cap de pollastre que tenia jo i amb el que va sortir ahir, Mònica Naranjo.
Cert, cert, cert.
Si no queda bé clar, l'he aprovat, Joan, no et preocupis.
L'has aprovat, eh?
Sí, sí, sí.
Amb nota, eh?
I tant.
Val. El teu toc.
Doncs, mireu, avui us confesso una por meva. El meu pis és molt gran i de vegades em quedo a dormir sol. Bé, doncs, quan passe, si no poso alguna cosa davant de la porta, una cadira, el radiador, la maleta, els patins, qualsevol cosa, no puc dormir tranquil·lament.
I si entren per la finestra, què, Andreu?
A veure, no entraran per la finestra perquè és un tercer pis.
Compte aquí.
O potser sí.
Bé.
El parkour s'ha posat molt de moda.
Et deixes la llumeta oberta o no per dormir?
No. No,
jo des que tinc gat sí que ho faig.
Ah, sí?
Això és la llum
oberta. Si no, m'espanta.
T'espanta el gat, sí.
Això també és un tema, parlar, deixar la llum oberta durant la nit.
Veuries la gent que...
Doncs mireu, que em desperto del sofà quan m'he quedat adormit i pensareu, no, així vas al llit a dormir. Doncs no. Sí, sí, molt bé. Però sabeu què em passa a mi?
Què et passa?
Doncs que després tardo anys i panys a adormir-me perquè m'he desvetllat completament. Després estic allà amb el telèfon mòbil, l'Instagram i totes aquestes coses i no hi ha qui em faci dormir.
Tot això que diu sempre que el doctor Estivill, que no es pot fer mai.
Exactament.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs en aquesta etapa hi havia una càmera més analògica i... ja m'han arribat les fotografies.
Home.
I em fa feliç que aquestes coses doncs, no es perdin tot i les noves tecnologies.
Mira, avui ja en parlarem, de les noves tecnologies. I ja sabeu que en comptes de propòsit, aquesta setmana estem fent un especial, Andreu?
Exacte, i m'encanta.
Mira. El Benidorm Fest, amb Andreu González.
M'encanta obrir aquesta subsecció de la meva secció.
Mira.
Perquè realment també són les més cosetes sí, que tinc a comentar del Benidorm Fest.
Perdoneu, que ara ja sabem per què hi ha castellers a la fira d'ICE de Barcelona. Perdoneu que faci aquest incís, però és que ho estan ensenyant per la televisió. Estaven fent un castell, no sé quina colla és, ja em perdonaran, eh? Estan fent un castell i aleshores hi ha com una càmera enmig, 360 graus, que grava tot el que passa dins del castell.
Ah, que divertit, això.
Està molt xulo, molt xulo. Tot això ens ho explicarà Núria d'aquí una estona, va.
Sí, sí. Mira, com anava dient, primeres impressions. Ahir vam tenir la primera gala, diguéssim, del Benidorm Fest, la primera semifinal, i he de dir que era molt fluix.
Sí?
Sí. Em va fer bastanta gràcia veure la Nina, l'antiga directora d'Operació Triunfo.
Que no, la Nina Agustí, la portera d'aquí.
Exacte.
A més... es diu igual que jo.
Sí.
I per això no...
No, a OT la recordem que fotia unes cleques bastant impressionants als concursants, no?
Sí.
Doncs ahir va dir que els hi havien posat molt difícil. Se li notava d'una hora lluny que estava mentint, que ho va tenir més que fàcil, perquè fins a la meitat de la gala no va haver-hi ningú que afinés massa, diguéssim. Però, en fi, dit això, ahir dels nou concursants només en passaven quatre, i van ser Agonei, Fusanocta, Alice Wonder i Megara. Al principi, cap d'aquestes, he de dir, propostes, m'agradava, però he de dir que, havent vist el directe, Agonei passi a entrar dins del meu top 3 i Fusanocta, a veure, es queda por ahí, volant una miqueta, sí. Recordem que al meu top 3 hi havia Sharon, amb aire, però ahir, que va actuar primer...
Què?
Va perdre bastant el directe. No va afinar. Sí, estava bastant ple de tòpics, diguéssim, tota l'actuació. I no es va classificar, Així que res, queda a veure la següent gala. Per cert, que ahir vaig dir que potser m'emprenyava. Doncs no, el nivell era bastant planer i les decisions finals no em van desagradar del tot. Ara bé, això del voto demoscòpico, parlem-ne. Sí? Que el treguin ja, perquè cada any és el mateix i sempre hi ha l'eurodrama, que es diu.
L'eurodrama?
Sí, amb aquestes votacions. Efectivament. Per cert, com que avui no hi ha cara bé, i tenim la nostra estimadíssima Núria Ros d'excursió, m'he pres la llibertat de posar-vos la guanyadora indiscutible d'aquesta semifinal, que és Agonei, i aquest Quiero Arder. Però, abans, i el meu nou propòsit, és que he de començar a ser menys hater amb la gent que es presenta en aquests concursos, perquè no deu ser gens fàcil.
És que ja, posa't tu davant.
Soc d'aquelles persones que...
Ets un criticón,
es cal fer Twitter a base de bé, eh?
Ai, des del sofà de casa.
Efectivament.
Ara. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La caravana.
Arde. Te veo la cara en la oscuridad. Juntos en este lugar, toca volver a posar.
Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que aún no me has dejado ser. Ahora que he vuelto a amanecer, la luz me ayuda a ver que en el infierno quiero ver.
Arde.
La caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, tornem a posar a prova els nostres participants i les nostres participants. I atents, i atentes, i atentis, perquè la cosa va del Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta.
Com d'aquí?
De veritat, cada dia fan dies mundials més estranys,
sí,
però tot correcte,
sí, sí, sí.
Jo no sé com vivies tu la lectura en veu alta a l'escola, ni com ho vivia la gent de casa que ens està escoltant.
Jo tenia molta vergonya, eh?
Sí?
Sí.
Doncs jo també, amic.
Veus?
Jo també, perquè... El que sí que sé és que jo ho passava realment malament.
Sí.
Malament, eh? Assajava a casa amb els meus pares per no patir tant, eh?
Uh-huh.
I, de fet, mirava de calcular quantes persones hi havia per davant meu per saber quina estrofa em tocaria
tots
llegir.
És veritat que ho fèiem tots.
Jo
qui
patia
ho diria,
molt,
eh? Amb la xerrera que tens ara.
Sí.
Veus?
Sí. No, em segueix passant, eh? Em fa vergonya llegir en públic. De fet, la cosa ha anat millorant, però a dia d'avui encara tinc nervis. I mira que ara, llegint el guió davant d'un micròfon, en antena i en directe per milers d'oients que esteu a l'altra banda, doncs millor no ho penso, perquè si no em dóna un patatús.
Ara imagina't, Nina.
Digue'm.
Això ho vam fer. Mira. Treu sintonia. Tanca els ulls, farem un exercici.
No.
Sí. Tanca els ulls.
Sí.
Imagina't que tens davant el Palau Sant Jordi. Ara continua.
Val. Bona nit, Catalunya! No, va, en sèrio.
Va, posem-nos-hi.
Un dia com aquest, la pregunta no podia ser una altra, Joan. O sigui, havíem de parlar de la lectura en veu alta.
Sí.
I hem preguntat, et fa vergonya llegir en veu alta?
Bona.
I això aplicat a tot, eh? Vull dir, grans, petits, mitjans, ara, els que sigui. A tu, Joan, ja m'has dit que et fa vergonya, també.
Sí, a mi em fa vergonya te llegir en
veu alta.
Una
mica tímid.
Sí.
Per timidesa.
Jo sempre he dit que sóc tímid, per això faig ràdio.
Exacte, doncs escoltem què li passa a la gent del carrer. Els fa vergonya?
A mi llegir no. Exposar, si és algú que no tens un suport on tu pots llegir tal qual, o sigui, això sí que em fa vergonya, però llegir tal qual no. Potser em trabo, però estic més segur.
Ah, jo sí, molta vergonya sempre. Sentia que tothom m'estava observant i em posava vermella com un tomàquet. Pues no sé, suposo que pànic escènic o una cosa així.
No, jo la veritat que tampoc em costa ni fer una exposició ni la lectura. De fet, amb la lectura vas més segur perquè jo crec que sé llegir i no tindré problemes a l'hora de llegir davant del tom. I si m'equivoco, tothom s'equivoca. No, ningú et jutjarà per equivocar-te a l'hora de llegir. A mi, de fet, m'agradava, perquè llegíem les lectures obligatòries. Quin és el voluntari per llegir el capítol d'avui? I a mi m'agradava llegir davant de tota la classe.
No.
T'ha resultat fàcil, eh?
Sí, diria que sí.
Val, de petita també?
Sí, m'agradava.
T'agradava?
Sí. T'ho fer de friqui.
No. De fet, a ells també els agradava. Sí,
La primera vegada que vaig llegir, em vaig morir de vergonya. Era molt jovenet i em vaig quedar tallat. i estava llegint una cosa i bum, em vaig quedar en blanc a mitja d'allò, però vaig dir, no, això ho haig de superar, i vaig insistir, i ara, diguéssim, que llegeixo en veu alta en relativa facilitat.
Eines de superació i tot, eh?
Sí.
M'ha agradat.
Vols saber més coses?
Sí, tant.
Porto més material.
Sí?
Sí, he entrevistat a moltes persones.
Ara.
Vinga, va, doncs escoltem-ho.
Me trababa bastante, yo creo. Me daba un poco así de...
Vale.
Se daba así y tal, pero ahora ya bastante menos, o sea, no, tal, no sé.
De hace años ya, pero ya se me ha quitado la vergüenza ya.
¿De pequeño entonces sí?
Sí, claro.
¿Y en clase, pues, te pasaba que te daba vergüenza o...?
Hombre, claro, me ponía rojísimo. Era ¿sí? un tomate, que era tímido.
Sí, no me agrada hablar en público en general.
¿Des de ben petit o...?
Sí, soc tímid així des de petit, sí.
Sí, una mica.
¿Li ha passat sempre o...?
No.
O sigui, de petita no li passava.
De petita no, de gran.
I ara sí?
Sí.
I com és això?
Què? Mira, pues perquè tens, no sé, de petita estàs més desinhibida. Sí, de gran tens més complexes.
Ai, la timidesa.
Sí. I mira que aquesta dona és l'únic cas que m'he trobat que la timidesa ha vingut més de gran.
Ha vingut de cop, al revés.
I de fet ja ho diu que quan som més grans doncs les inseguretats ens ataquen, no? Quan
correcte.
Som petits doncs potser som més desinhibits, eh? Més sí, lliures sí, sí, sí. de la perspectiva social. M'he posat filosòfica.
Una mica.
Vinga, va, doncs donem pas al...
El bonus track.
Pillat, no, Joan?
Sí, sí, tant.
Val, jo no, però val.
Val.
Perfecte. José Matosas i els seus hits.
No, sí, home.
Sí?
Sí.
Ah, val, molt bé. Doncs el bonus track d'avui, Joan, que no m'he enterat encara per què, però sí, en seguirem, és el resultat.
Sí.
El resultat.
Compte.
De tot plegat. Com llegeix la gent avui dia?
No em diràs que...
Sí, et diré que...
Bona.
Els he fet llegir.
M'ha agradat molt, això.
Els he proposat, doncs, a llegir un microconte. I atenció, com han reaccionat.
Fem una prova?
Ah, sí?
Ojo, que és molt fàcil.
Però m'haig de posar ulleres, eh?
A les ulleres no hi ha cap problema. Si ara et demano que em llegessis un tros d'un microconte, et faria vergonya sí. o ara ja...
Sí, faria vergonya.
Et faria vergonya, sí. Vale, per tant no t'ho faig, no?
No!
Vale.
El que passa és que estic treballant.
Ah, vale, bueno, farem veure que no.
Ah, que estava treballant. Clar, però vaja, l'excusa no em serveix, perquè li fa vergonya, ja ho ha dit.
Correcte.
Ja ho ha dit que hi ha vergonya. Doncs ara sí, escoltem el microconte que es diu La gorra, de l'escriptora Caveri. D'acord? Llegit per la gent del carrer.
Som-hi.
Molta atenció.
Nadie logró dar con una explicación lógica para el sorprendente hecho.
Nadie logró dar con una explicación lógica para el sorprendente hecho.
Pero el día que Nando, el cartero del barrio, fue atropellado por un tranvía. Ah, no, no es así.
¿Cómo ya dirías?
Pero el día que Nando, el cartero del barrio, fue atropellado por un tranvía...
Iba vestido únicamente con su gorra.
¿Qué pasa? Qué divertida la historia.
Mira, agrada la història.
Doncs ja està, ha agradat la història.
Ben llegida, eh?
Sí.
Escolta'm, els tons, tot molt bé.
Hi ha hagut una petita rectificació,
sí, però
tot correcte. Bravo,
exacte.
Bravo.
Molt bé.
Crec que ha quedat bastant clar.
Sí.
La història s'ha entès, oi?
Sí, sí, tant.
Vaja, un carter que l'atropella ni anava només amb una gorra, vestit. Sense més robes. Ai, cosetes.
El carter.
Ara sí, doncs, escoltada la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta d'avui. Ella és Mireia Jordà, professora de cicle mitjà de l'Institut Escola Londres. Molt bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Quins beneficis té la lectura pels més petits? I per quin motiu es treballa en veu alta?
Doncs, vaja, els beneficis de la lectura són molts, des del treball de la imaginació, la creativitat, la curiositat, no?, que ens desperta descobrir mons reals o imaginaris. També la concentració o l'atenció quan estem descodificant el codi escrit, la comprensió... I totes les habilitats lingüístiques que se'n deriven, i avui en dia, tenint en compte com és el nostre sistema educatiu, la lectura porta forçosament a contribuir a l'èxit, no?, dels nostres alumnes. Per què en veu alta? Doncs mira, ara estàvem escoltant els oients, i moltes vegades quan llegim en silenci doncs hi ha narrades que no es posen de manifest, no?, que has dit malament o de l'entonació i que afecten a la comprensió. En canvi, quan llegim en veu alta això... es posa, no?, sobre la taula i hem d'agilitzar la mecànica lectora, el procés aquest de descodificació, de llegir amb un bon ritme, d'una correcta dicció i, sobretot, per contribuir a que la comprensió lectora al final sigui el màxim eficient possible.
Mireia, vosaltres com a mestres ben segur que veieu que alguns alumnes passen vergonya llegint. Com es pot gestionar una situació com aquesta? És bo per ells i elles que s'atreveixin a llegir en públic?
Sí, sí que és bo. Mira, com qualsevol procés que s'ha d'aprendre,
sí.
Això et requereix, no?, una pràctica i un assaig. I el fet de que quan no domines una cosa, ja siguis un adult o siguis un nen, això ens genera sempre inseguretat, no? I a sobre, si ho has de fer davant d'un públic, que no només t'està escoltant una persona, sinó que és tot un grup el que t'està escoltant, encara ens augmenta més la inseguretat.
Clar.
Però el fet de posar-nos en pràctica, ajudant-nos, no?, la tasca al final del mestre és acompanyar-los, posar en valor allò que van fent bé, animar-los a continuar esforçant-se i, bueno, i oferir models que no siguin allò punitius com els de fa 50 anys, no? Avui en dia hi ha moltes altres maneres de fer-ho, però sí que és important que es posi en pràctica, perquè si no es posa en pràctica no s'aprèn.
Mireia, no volem acabar l'entrevista sense preguntar-te si la lectura obligatòria incentiva realment aquesta lectura, no?, a un increment de la lectura.
Mira, la lectura no és una cosa que sigui innata de les persones, és una cosa que s'aprèn,
sí.
I com una cosa que s'aprèn, ha de tenir un punt de que ens forcem, no?, d'unes propostes que estan ben triades, seleccionades en funció del nivell de capacitat de cada infant o cada grup, però també, no?, has de tenir en compte, doncs, trobar una mica d'equilibri entre la pràctica que sigui com una mica atractiva, plaent, no?, i avui en dia, doncs, hi ha aquests models de padrins lectors, buscar ara una lectura triada pel mestre, però ara buscar unes lectures que siguin escollides per ells, que infants més grans vagin a llegir els nens més petits, no?, i posin en pràctica la lectura en veu alta, però amb un significat. No estic llegint el llibre de text en veu alta i quan toqui canviar em llegeix el company, no? Avui en dia jo crec que podem fer les coses molt més atractives, però que s'ha de buscar l'equilibri entre la pràctica seleccionada pels experts, que són els mestres, i també, doncs, que acabi sent una activitat plaent.
Mireia Jordà, professora de cicle mitjà de l'Institut d'Escola a Londres, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres, que vagi bé.
Gràcies, Nina. 22 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida sortim cap a la Candelera. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Avui sortim a...
Vinga, va, 24 minuts que passen de les 3 de la tarda i a la caravana ens encanta continuar fent ruta per tot el territori i és per aquest motiu que una setmana com aquesta no podien faltar les festes de la Candelera. Viatgem en primer lloc cap a Molins de Rei, cap a la Fira de la Candelera, que celebra ja la 172a edició aquest 3, 4 i 5 de febrer i allà hi trobem l'alcalde de la població. Xavier Paz, molt bona tarda.
Molt bona tarda, senyor Tria. Moltes gràcies per trucar-nos i contactar amb Molins de Rei, la Fira de la Candelera.
Però avui és festa, ens ha arribat la Candelera. Dieu a tots 150 anys que ningú hi falti.
150, no, 172 edicions, que déu-n'hi-do, es diu ràpid. Què significa la Fira de la Candelera per una població com la de Molins de Rei?
Doncs el seu gran aparador, per mostrar-se, per ensenyar-se a la comarca i al país. Una gran oportunitat, una gran mostra, una confluència de sectors i una fira que al final és una suma entre tradició i també innovació, perquè com és fàcil d'entendre, després de 172 anys, doncs la fira no és igual que el començament, ha anat evolucionant com ha evolucionat l'economia i com ha evolucionat el país.
Una fira que prové del món de l'agricultura i el bestiar, no?
Efectivament. La tradició diu que era el darrer cap de setmana a partir del qual es podien comprar doncs, els arbres per plantar-los, i aquesta economia, no, del primer sector, del sector primari, que és la que ocupava i era protagonista en aquell moment, el 1852, quan es va crear, quan feia tot just 30 anys que s'havia fet el canal de la Infanta, i que tant va canviar doncs, l'agricultura i el Baix Llobregat. Allà es va crear la Fira de Candelera, i és des d'aquells orígens que ha canviat i s'ha modernitzat, ha evolucionat com han evolucionat els temps.
Hi ha una petita sorpresa aquest any, és que enguany la Fira de la Candelera duplica el nombre d'estants respecte a l'any passat. Això vol dir, senyor alcalde, que estem tornant a una plena normalitat després de la pandèmia?
Efectivament. De fet, podríem dir que aquesta és, de nou, la Fira de la recuperació, la Fira de la plenitud, no?, i la Fira de la normalitat. El 2021 va ser l'única fira que vam haver de fer de forma virtual. El 22 es va haver de fer amb restriccions. No vam poder posar tots els estants que estàvem acostumats a la Fira Candelera. I enguany ja hi ha aquestes ganes, aquesta il·lusió per recuperar la plenitud d'aquesta Fira Candelera. Per tant, superarem pràcticament els 700 expositors. Pensem que són més de 50.000 metres quadrats de nucli, de casc urbà, del centre del poble, ocupats pels estants que es munten en el decurs dels 10 últims dies, i pràcticament, i sembla que tot apunta a tenir unes bones condicions meteorològiques, que és l'altre ingredient que necessitem perquè, en definitiva, la Fira Candelera sigui un èxit.
Jo crec que és d'obligada pregunta, si estem parlant amb l'alcalde de Molins de Rei, el senyor Xavi Paz, preguntar-li, per qui no ho sàpiga, i ja que parlem de la Fira Candelera de Molins, què és la curadella?
La curadella és un plat molt important per la Fira Candelera i pels molinencs i molinenques. És el principal protagonista dels esmorzars de forquilla, del que diem els esmorzars de traginers, aquell esmorzar que necessita un per agafar forces i afrontar tot un dia d'un dissabte o un diumenge del mes de febrer, que acostumen a ser freds i que acostumes a estar al carrer tot el dia. I la curadella és aquest plat doncs, que hem recuperat. És una suma d'ingredients que cal tastar, hem de dir què són, cal tastar-los, i que ens connecten amb les nostres tradicions també gastronòmiques, i que realment és això el que enguany doncs, els molinencs i molinenques i els que ens visiten tenen moltes ganes de recuperar. Aquelles trobades a l'entorn de la taula, aquella trobada d'amics i amigues, familiars, per gaudir, començar amb molta força tot un dia que ha de ser de visita a tota la Fira Candelera i de gaudi de Molins de Rei.
Per últim, senyor alcalde, deixi'm preguntar-li, a mi no cal que m'ho vengui massa, perquè cada any hi vaig a la Fira de la Candelera Molins de Rei, perquè val molt i molt la pena, però per tota aquella gent que ens estigui escoltant i no hi hagi anat mai, per què s'ha d'anar a la Fira de la Candelera Molins de Rei?
Doncs perquè és una fira de fires, perquè hi trobarà de tot, hi trobarà tradició, hi trobarà, com dèiem, el sector agrícola, però podrà gaudir de la Fira de Vins més antiga de Catalunya també, perquè podrà menjar, perquè podrà veure un poble abocat i amb ganes d'agradar i amb ganes de que es trobin tots aquests elements comercials i econòmics que un busqui, i perquè, en definitiva, ho tenim a tocar. Som protagonistes de l'àrea metropolitana, ho tenim a tocar d'una ciutat com Barcelona, entre el Parc de Collserola, el riu Fluvià del Llobregat, i és una manera magnífica de gaudir del cap de setmana, i si tot, i com insisteixo, les previsions diuen que serà d'un cap de setmana de fred, però molt agradable per poder passejar també al migdia i gaudir de Molins de Rei.
Com deia, a mi m'hi trobarà aquest dissabte, menjant curadella i tot el que faci falta, i tant. Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora, que sabem que està pendent d'un acte. Que vagi molt bé aquesta edició de la Fira de la Candelera. Bona festa.
Moltíssimes gràcies a vostès. Molt bé.
I nosaltres que seguim la ruta especial amb motiu de la Candelera i anem ara fins a l'Ametlla de Mar, que celebra aquests dies la seva festa major. I allà hi podrem parlar amb Jordi Lleó, regidor de festes de l'Ajuntament d'Ametlla de Mar. Jordi Lleó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Lleó, ara en parlàvem amb en Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, i li preguntava què significava la Candelera per una població com Molins de Rei, que prepara aquesta fira a la Candelera. Què significa per vostès, per l'Ametlla de Mar, que sigui a la Candelera una festa tan important pel seu poble?
Bé, podríem dir que la Candelera, pels caleros i caleres, significa un impàs entre l'hivern i l'estiu. És una parada al no temps de tot, de l'ambient, dels actes, del treball, del dia a dia, per centrar-nos uns dies a viure esta festa major.
El programa de festes es veu que s'hi pot... Que deu costar, no? Que hi ha molta responsabilitat a l'hora d'organitzar la Candelera. Què suposa per la seva regidoria organitzar unes festes com aquestes?
Doncs, com bé t'he dit, a nivell de poble, també per la regidoria de festes significa un abans i un després a la programació que tenim programada durant l'any, ja que doncs, la Candelera ocupa doncs, una programació molt, molt plena, molt atapeïda d'actes. Llavors, això implica que 3-4 mesos abans ja estiguem parlant de la Candelera i ja estiguem organitzant uns actes que doncs, fan que hi ha els actes de preludi el cap de setmana passat i esta setmana ja a partir de l'1 fins al 5, fins a diumenge dia 5, doncs vinguin carregats d'actes que impliquen una gran responsabilitat i una gran organització.
Per cert, ara ens ho deia el mateix regidor de festes de l'Ajuntament d'Ametlla de Mar, Jordi Lleó, amb qui estem parlant avui a la caravana, que la festa ja ha començat. Com han anat aquests primers dies?
Doncs molt bé, la veritat que estem molt contents amb este primer cap de setmana. Tots els actes van tindre un ple absolut. La gent tenia moltes ganes. L'any passat, a part de vindre dels 2 anys de Covid, l'any passat encara vam poder salvar una mica d'actes i encara vam poder fer alguns dels actes que coneixíem dels altres anys. Encara els vam poder fer a mitges, a tancats, amb totes les restriccions que hi havia. I enguany és la primera Candelera que podem tindre amb total normalitat i la gent ha deixat de mostrar este cap de setmana passat que té moltes ganes de festa major.
Precisament avui dimecres que hi haurà el pregó i demà dijous, que és el dia de la patrona de la Candelera, li preguntava pel sentiment del poble, però és que una de les parts de la processó que s'hi fa a l'Ametlla de Mar té fins i tot un sentiment especial com són les quintes, no?
Sí, juntament amb Pubilles i Hereus són els protagonistes de les festes majors. Avui se'ls presenta, avui davant del poble. I com bé deies, doncs, esta quinta que serà l'encarregada de demà, dijous a les 7 de la tarda, porta esta Mare de Déu pels carrers del nostre poble a braços, carregada i fer doncs esta solemne processó en honor a la Verge.
Per últim, senyor Lleó, deixi'm preguntar-li per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que vulgui baixar fins a l'Ametlla de Mar a celebrar aquesta festa amb tota la població de l'Ametlla, que és el que no s'hi pot perdre quan vagi a la festa?
Jo, independentment de ser regidor, doncs veient el que es va moure este cap de setmana passat, no tindria cap dubte a baixar aquí a l'Ametlla de Mar i poder gaudir d'estos actes que doncs, des de avui mateix ja amb lo pregó, demà amb lo dia de la patrona i a partir de divendres ja amb actes doncs, degustació de tonyina, ball de tarda, ball de nit, al fi al cap un programa que poden inclús trobar a www.ametllamar.cat/candelera i podran veure tots els actes que poden gaudir, una sèrie d'actes que ja no els deixaran diferents i si baixen, doncs voldran repetir, evidentment.
Jordi Lleó, regidor de festes de l'Ajuntament d'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana, per explicar-nos-ho tot plegat i sobretot, molt bona festa major. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida amb Núria Ros anem cap a la Fira ICE. Viva màgia, avui el fals tindrà solució. Festa major, ens trobarem aquells que ens trobàvem. Farem veure que els anys no passen i si puc t'arrencaré un petó. Festa major, ara feia un any que t'esperava. Necessitava sentir la teva màgia, avui el fals tindrà solució.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Seguim a la caravana i un dimecres més obrim el capó de la ciència i avui ho fem de manera especial desplaçant-nos fins a la Fira de Barcelona on s'hi troba la nostra companya Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda de nou, Joan.
Núria, va, explica'ns una miqueta on ets, què fas aquí, què és el que pots veure.
A veure, doncs, com has dit tu fa uns moments, estic dins del recinte de la Fira de Barcelona Gran Via, on aquests dies, i ho hem anat explicant des d'aquesta casa, doncs, des del dimarts i fins al divendres, s'hi està celebrant el Saló Audiovisual més gran del món. L'ICE, cal dir, abans de res, que aquesta és la segona vegada que l'ICE, de manera presencial, s'instal·la, no?, a la capital catalana, i ho fa obrir les portes a més de 1.000 expositors i un ventall de propostes, Joan, que no m'acabo. És a dir, és tan gran, tot això, que és impossible poder-t'ho resumir en una connexió. Així que, dita aquesta part més informativa, anem al detall pràctic, et sembla?
Va, som-hi, i tant, som-hi.
Va, doncs perquè us en feu una idea, jo porto un parell o tres d'hores voltant per aquí, m'ha costat molt arribar als llocs, perquè sí que està molt ben indicat, però és tan gros, com et deia, que és complicat arribar on vols anar. I per anar més al detall, ara mateix estic davant d'un aparador, val? Perquè us feu una idea, des de l'estudi, els oients des de casa, és com un aparador d'una botiga,
val.
Sí? El tenim clar?
Sí.
Però una miqueta més gran i està format per 4 pantalles.
Val.
I saps quina és la gràcia de tot això? Que s'ha convertit en el primer aparador hologràfic del món.
Compte aquí.
Clar, compte aquí. Jo no sóc experta en el tema, ho saps perfectament.
No,
ja
clar, jo tampoc. Tinc ni
clar,
idea.
I el que no vull fer és inventar, perquè no s'ho mereixen, això, els nostres oients. Així que tinc amb mi en Roger Belso, que ell és el director creatiu de Newton Lab Space, que és l'empresa catalana pionera, no?, en aquest tipus d'aparadors hologràfics i que ens escolta ja, Joan.
Roger Belso, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Roger, explica'ns una mica què és i com funciona aquest aparador hologràfic que ara ens explicava la Núria des de la Fira de l'ICE.
Doncs és un dispositiu hologràfic que fa 4 metres i mig d'ample on podem projectar fins a un cotxe a tamany real. I, perdó, segueixo. I llavors, clar, això suposa, com bé ha dit la Marta, doncs, un abans i un després en el món dels aparadors, ja que la idea seria substituir, imagina't una tenda de roba, en comptes de tenir maniquís quiets, estàtics, amb la roba, doncs poder tenir models reals que portin la roba, que s'estiguin movent dins d'aquest aparador i tu puguis veure la roba en moviment, tu puguis veure les textures. De fet, com estan veient aquí ara mateix, la Marta, són pantalles 4K, tenim molt bona qualitat, llavors els consumidors el que poden apreciar és la textura de la roba, de les models poden veure el caigut, tots els detalls.
Perquè, Roger,
clar, Joan, perquè...
Digues.
Digues, perdona.
Deia, Roger, el món del comerç va cap aquí?
Sí, per suposat. De fet, ja fa anys que el món del comerç va cap a la innovació, cap a la tecnologia. Cada cop s'està digitalitzant més tot. I, de fet, amb diverses visites que hem tingut aquí a l'estand de marques, d'empresaris i empresàries que tenen botigues del món del retail en general, tothom diu que al final, si es vol mantenir la venda presencial, s'hauran d'oferir experiències així que la facin exclusiva, perquè al final és tan fàcil comprar per internet i tan còmode que clar, si vols que la gent vagi a la botiga, has d'oferir alguna cosa únic, has d'oferir alguna cosa que abans no tenies i que la gent vulguin veure i vulguin experimentar.
Núria, tira.
Clar, Joan, jo com que estic aquí vull ser, a través dels meus ulls i la meva veu, que els oients entenguin una miqueta el que està passant.
I tant.
Com ens explicava en Roger... O sigui, una de les propostes que ofereix aquest aparador és diferents models que es van canviant de roba i, per tant, tu aquí estàs veient en primera persona i amb un tamany increïble, molt i molt real, diferents estils de roba, una cosa que no s'assembla a la realitat, que això vas a una botiga i no ho veus. Però és que, a banda d'això, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que també hi ha un zoològic, és a dir, tu tens l'opció, a través d'aquest aparador, de transportar-te de manera virtual en un zoològic, és a dir, jo ara mateix, davant meu, tinc un tigre.
Compte aquí, eh?
I amb aquesta, bueno, amb tot el que ens ha explicat en Roger, tota aquesta tecnologia, doncs dona la sensació com que tu estiguessis dins, en aquest cas, d'una selva i que estiguessis gairebé tocant el tigre. És a dir, és una imatge superreal.
Hosti, és boníssim això, eh? Compte, Núria, llavors, amb el tigre...
No, estic ben espantada, clar, al final no ho sé. Em portes aquí a mig de tigres i no sé què dir-te, clar. Jo li vull preguntar a en Roger, perquè a mi m'impacta no veure aquesta imatge i que això sigui el futur, com es fa tot això? És a dir, com funciona? Com pot ser que jo estigui a la Fira de Barcelona i que tingui la sensació que estic gairebé enmig d'una selva tocant un tigre?
Doncs, bueno, això és creació de continguts, són continguts digitals, és com fer una pel·lícula d'animació. Aquest tigre és un tigre amb animació, hiperrealista, i el que està al contingut és tractat perquè doni la sensació de que el tigre està físicament dins d'aquest dispositiu hologràfic.
Clar, Joan, aparadors de roba, un zoo, inclús pots arribar a interactuar amb un personatge cinematogràfic, és a dir, una quantitat de propostes que ens ofereix, en aquest cas, l'empresa Newton Lab Space amb aquest aparador hologràfic. I no sé si tens alguna pregunta, jo t'explico el que faci falta.
Jo, mira, de moment vull que t'apartis del lleó, que vull que tornis cap aquí demà a fer
no,
programa
ara,
des de l'estudi,
ara, Joan,
que això em fa por.
Ara, Joan, ja han tornat les models amb canviança de roba, per tant, estic més còmoda, eh?
Veus. Escolta'm una cosa, Núria, tot el que estàs veient tu em sembla que es podrà veure a través de les xarxes de la Caravana Estel, eh?
Correcte. Tenim aquí el nostre estudiant en pràctiques, en Pau Canyes, que ho està gravant tot perquè ho pugueu veure, i les nostres companyes de xarxes des de també la redacció doncs faran tot el possible perquè ho podeu viure de la millor manera possible.
Et faig una proposta, Núria. Deixo uns minutets voltant encara més per aquesta fira de l'ICE, que em deies que és enorme, eh? M'atreviries a dir quants pavellons té aquesta fira o no?
Com a halls n'hi han 8, si no vaig equivocada.
Déu-n'hi-do.
Però dins de cada pavelló t'has de fer la idea de que hi ha centenars d'estants. Llavors, jo per trobar aquest aparador hologràfic, que és la primera connexió que teníem pactada,
sí,
igual necessitava una moto i tot per arribar-hi, perquè he estat voltant amunt i avall, Joan, amb en Pau, que ens hem perdut, però bueno, tot s'ha solucionat.
Doncs fem això, et deixo perdre't una mica més, que ens expliquis com segueix sent aquesta fira de l'ICE des de la Fira de Barcelona, a la Gran Via. Nosaltres en parlem, de totes aquestes tecnologies, i de seguida tornem a connectar amb tu, Núria.
Vale, perfecte. Fins ara, Joan, que vagi bé.
Fins ara. Vinga, va, 2 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Doncs ara ja hem pogut escoltar la Núria. Hem volgut també comptar en aquest programa amb una altra persona implicada en tot plegat, com ell és Michael Donaldson, comissionat d'Innovació Tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona, perquè ens expliqui si aparadors hologràfics com aquest que acabem de descobrir avui mateix són la tendència que seguirà el món de la tecnologia audiovisual. Michael, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com va?
Primer de tot, et voldria preguntar si una fira com aquesta, fins a quin punt ens situa com a capitalitat mundial a Barcelona en l'àmbit de les noves tecnologies?
Sí, a veure, és veritat, i cal ser humil que en tant que no hi ha cap organisme internacional, autònom, independent, que ens defineixi, que decideixi que Barcelona és la capital, doncs és difícil, no?, poder autoproclamar-se. Però també és cert que les evidències, com és l'èxit massiu d'aquest ICE amb tots els visitants i sobretot amb la quantitat de països que venen i que aposten, com la mobile que tindrem d'aquí un mes, ens situa d'una manera molt explícita com a capital internacional de la tecnologia.
Ara en parlàvem també d'aquest aparador hologràfic i en parlàvem una mica amb els seus responsables i els hi preguntava si aquest camí era el camí que seguia el món de la tecnologia audiovisual en els propers anys. El món va cap aquí?
És molt difícil respondre aquesta pregunta, no? I més tenint en compte el que ens ha passat. Imaginem-nos preguntar aquesta pregunta fa ara 3 anys, no? Just abans de la Covid, segur que teníem grans prediccions i que dibuixaven quins eren els escenaris i després tot ha canviat, no? El que sí que és cert és que hi ha unes certes tendències. I la tendència de la digitalització, la tendència de la presència cada vegada més important de tot el que coneixem com les tecnologies audiovisuals, augmentar editada, la realitat virtual, combinada amb algunes tendències tecnològiques més antigues, com pot ser la intel·ligència artificial, i amb una connectivitat que malgrat ara està en boca de tothom, és una tecnologia amb força tradició, amb força anys, combinada amb una connectivitat cada vegada més alta, més ràpida, amb menys latència, com és la que ens ofereix el 5G, ens dibuixa efectivament que les tendències tecnològiques van per aquí, no? A més, també és una realitat, no? Que cada vegada doncs, responem més a estímuls comunicatius visuals, audiovisuals, i per tant aquesta combinació de diferents tecnologies dibuixen una tendència clara. Quina serà la tecnologia que més es consolidi, que més presència tingui, que més utilitat? Això està encara per veure. Cada dia descobrim noves tecnologies, per tant, el que li diem noves tecnologies al cap de dos dies ja són antigues tecnologies. Això ja és més difícil, no? Però la pregunta, la tendència, sí, és una tendència clara.
T'ho pregunto de manera diferent, Michael. Aquestes tendències tecnològiques, aquestes propostes d'avantguarda, fins a quin punt ajuden a la ciutadania? És a dir, fins a quin punt són beneficioses en primer terme cap al ciutadà?
Bueno, efectivament, jo crec que aquesta és la veritable pregunta, no? I només una mica el pas del temps i els incentius que pugui tenir la ciutadania per respondre a les seves necessitats o les seves comoditats ens ho acabaran de definir, no? Però, efectivament, a la pregunta ja està la resposta. O la tecnologia està al servei de la ciutadania o és una tecnologia que respon a altres interessos. I nosaltres, com a mínim, com a Ajuntament, apostem per allò que li diem la humanització de la tecnologia, de com la tecnologia es posa al servei de la ciutadania. I creiem, perquè així ha estat tota la vida, que la tecnologia que acabarà de consolidar-se és aquella que efectivament respon a necessitats, siguin de l'índole que siguin, perquè aquest tema és molt, molt transversal, que responguin a necessitats d'aquesta ciutadania, no? Les altres pues, seran modes que tindran més o menys impacte, però que és molt probable que desapareguin. Totes aquelles que responguin a incentius i a necessitats reals de la ciutadania seran les que acabaran consolidant-se i les que nosaltres com a Ajuntament, lògicament, més ens interessa. No? Inclús m'atreveria a dir que aquella tecnologia que ni tan sols som del tot conscients que l'estem utilitzant serà la que més integrada tinguem i la que més acabarà consolidant-se en el nostre dia a dia.
Esclar, no tant com a comissionat d'innovació tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona, sinó com a expert en la temàtica, deixa'm posar-te, Michael, una mica el dit a la nafra, perquè algú pot pensar, sí, són propostes molt immersives, poden ajudar molt al ciutadà, el ciutadà és evident que agafa més protagonisme, però no sé si aquesta manera més immersiva d'interactuar amb el ciutadà també té un punt de vista més invasiu cap al consumidor.
Sí, absolutament. Hem de ser molt conscients i no només poses el dit a la nafra, sinó que treus un tema que és de molta importància, no? que entronca directament amb els drets digitals. No? Hi ha tota una dimensió de la nostra vida que s'ha digitalitzat, que ha entrat en aquesta dimensió, digue-li, immersiva, digital, tecnològica, i per tant també afecta l'esfera dels drets, no? Les nostres dades, la nostra privacitat, els ciberacusaments, els ciberdelictes que també existeixen. No? Per tant, és molt important crear consciència, crear sensibilització, entendre que hi ha un apartat important de drets, de no discriminació a partir de l'ús intensiu de la tecnologia i que tots hem de ser responsables. Per sort, hi ha una normativa, com és la de protecció de dades, però també hem de ser conscients de que cal cada vegada més regular aquests drets digitals perquè formen part també dels drets de les persones.
Esclar, si parlem amb tu, Michael, que ets comissionat d'Innovació Tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona, pregunta obligatòria, eh? Què hi podrem trobar al vostre stand, Alice?
Bueno, nosaltres sobretot ens interessa, com a Ajuntament, promocionar algunes de les empreses, un tant per cent, perquè és impossible i ja ens agradaria poder tenir totes, però tenir un tant per cent de les empreses que durant el dia a dia, que durant cada dia van treballant en aquests temes, no? I trobem de tot, trobem startups que estan enfocades a la tecnologia blockchain, altres que estan més creant experiències i contingut immersiu barrejant-ho amb espais físics, tenim creació de continguts de vídeo, tenim també solucions d'aprenentatge. Hi ha una part molt important de la tecnologia, és la capacitació a l'ús, no? No només tenir la tecnologia, sinó poder utilitzar-la, perquè no et serveix de res tenir gran potencial tecnològic si no ets capaç d'utilitzar-lo. Doncs també hi ha empreses que treballen en aquesta línia, clar, visualització i tot el que estigui associat a la comunicació, màrqueting digital, metavers, lògicament, efectivament, algunes d'un caire més sanitari, les altres de caire més cultural o esportives. Hi ha una mica de tot. Clar, la digitalització de per si és transversal i, per tant, acaba afectant o impactant d'una manera positiva a tots els àmbits de la societat.
Hem de posar-nos les piles també en una ciutat com Barcelona perquè no hi hagi aquesta bretxa digital de la qual també s'està parlant els darrers anys?
Absolutament, sí, sí, sí. Més tenint en compte que és un tema que és totalment un repte, un problema que és totalment novedor. És cert, no descobrirem res, que bretxa digital ja fa anys que existeix, però donada aquesta hiperdigitalització fruit de la Covid, fruit del confinament, i donat que les nostres realitats presencials digitals cada vegada són més híbrides, aquell qui estigui en bretxa digital estarà cada vegada més exclòs, perquè en tant que hi ha més digitalització present en tots els aspectes de la nostra vida, si tu quedes mancat d'aquesta competència, doncs és lògic que quedis en aquesta bretxa digital. Una bretxa digital que, malgrat algunes idees preconcebudes, no només o no exclusivament afecta a la gent gran. Mm-hmm. És el que comentàvem abans, hi ha tanta novetat que és impossible a poder conèixer totes les tecnologies, aquesta capacitat, no? En plan de broma, encara estem en algunes reunions de meeting demanant-li al company que encengui el micro perquè no se la sent i ja estem entrant en el metaverso, no?
Sí, és veritat.
I dius, ostres, aquí què ha passat? Jo poc a poc, no? Per tant, efectivament, és un tema que hem d'abordar des de totes les responsabilitats i, lògicament, des de les institucions, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Barcelona, depèn de consciència de com ha mutat aquesta bretxa digital i que necessitem noves respostes perquè, en aquest sentit, no pot quedar ningú enrere o no podem afegir-li a les capes d'exclusió social una capa d'exclusió digital.
Anem a posar el nostre granet de sorra des d'aquest programa, des de la caravana. Avui que tenim amb nosaltres el comissionat d'Innovació Tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Michael Donaldson, i que s'està explicant també, deia, anem a jugar una mica això, ja que ell ens ha anomenat el metavers. Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant, Michael, i diu, sí, sí, però el metavers, que sempre en parlem tant i té un significat tan ampli, ben bé de què parlem quan estem parlant de metavers?
Sí, no és una mala pregunta i quasi que m'agradaria jo estar d'oient per veure una bona definició, no? Però podríem estar parlant d'aquesta realitat més digital que a partir d'experiències més immersives, com pot ser les ulleres, com poden ser alguns entorns a través de diferents pantalles, doncs projectem el nostre avatar, no? aquest jo digital, uh-huh, en un món determinat. O sigui, entrar en una sala de concerts a través del nostre avatar, estar en una reunió a través d'aquestes realitats augmentades o de realitats immersives virtuals, no? És això, és l'univers digital, no? És com el nostre jo digital que se situa en un entorn virtual, en un entorn digital i que a partir d'allà pot interactuar igual que en qualsevol aspecte de la vida. Bueno, igual, evidentment, amb aquesta experiència més immersiva, no tant de tocar-nos físicament, i sí de tocar-nos digitalment. Requereix una certa imaginació també per part nostra, però és cert, i aquestes empreses i aquestes solucions que es poden veure en Alice demostren que aquesta realitat immersiva s'apropa cada vegada més, no? A través del joc entre les pantalles, la comunicació, les ulleres, els assistents de veu, és una combinació de totes les tecnologies, aquestes experiències immersives que ens dona el metavers cada vegada s'assemblen més a una experiència real. També jo et dic claríssimament que jo crec que mai serà substitutiu i en tot cas és complementari, que tampoc no cal angoixar-nos per deixar la nostra vida física i passar en el metavers, no?
I ara sí, ja que estem parlant d'una fira tan important a nivell mundial com l'ICE i un ajuntament capital com l'Ajuntament de Barcelona, aquesta setmana hem sapigut que l'ICE es quedarà a Barcelona fins al proper 2025. Deixa'm preguntar-te, d'una banda, si han costat aquestes negociacions i d'una altra banda, si això ja de per si és tot un èxit.
Sí, sí, evidentment és un èxit. En remuntem a la primera reflexió que comentàvem, no? La millor de les confirmacions d'aquesta capitalitat tecnològica és que se t'avali des de fora, no? No ha sigut cap problema diguem-ne que tota la complicitat i tota la col·laboració des del principi ha existit amb la gent que gestiona l'ICE, igual que les altres fires, com és la Mobile, que també ha declarat seu quasi eterna, no? No hi ha res etern, però seu indeterminada de la Mobile, i per tant ha sigut molt fàcil, molt natural. És cert que també venim d'unes dificultats enormes. La primera de les edicions va quedar anul·lada, de fet, per la Covid. La segona va quedar... ens va agafar encara una de les onades de Covid, i per tant va deslluir la pròpia fira. Ara sí, 2023, per fi ja podem tenir una fira com les d'antes, si és que podem parlar d'això, però en tot cas una fira amb uns números i amb una quantitat d'estants, de propostes, de diferents projectes que realment reflexa quina és la diversitat tecnològica i que tenim el luxe de tenir-la aquí a Barcelona.
Michael Donaldson, comissionat d'Innovació Tecnològica de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana a Ràdio Estel, que vagi molt bé, i sobretot molts ànims i molta força per aquesta fira a l'ICE, que estan anant molt bé en una ciutat com Barcelona, ja ho dèiem, que és cara fins al 2025. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Ens queden 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda, i abans de donar pas als companys d'informatius, fem una cosa. Núria Ros, bona tarda de nou.
Hola, molt bona tarda de nou, Joan Trias.
Va, Núria, fes-nos una mica de tancament. Amb quina imatge et quedes d'aquesta nova edició de l'ICE?
A veure, abans de res t'he de dir que m'he dissenyat un cotxe. Ai. Val? Perquè m'has dit, vol-t'ho una mica, prova coses, doncs ho he fet.
M'ho estàs dient de veritat, val? Això?
De veritat.
Un cotxe sencer te l'has dissenyat?
Home, i tant, ara que tenim carnet ho hem de fer.
Boníssim, boníssim.
Sí, 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 tu, si vols t'ho explico ràpidament, sí, eh? Tu t'apropes en aquest estand i a través d'una pantalla... Doncs el que fas, bàsicament, és dissenyar el cotxe dels teus somnis, amb el color que vulguis, el model de cotxe que tu vulguis... Però saps què és el millor de tot això?
Digue'm.
Que immediatament, quan tu has dissenyat a la pantalla, et surt en una altra pantalla i el tens allà.
Ep. Ep.
Ep. Una cosa, això molt bé, eh?
No, m'agrada molt.
Però és que, a part, a veure si tinc temps, perquè sí. He aprofitat ben bé aquest temps que m'has deixat lliure,
sí.
I he anat en un estand que tu, a través d'unes ulleres de realitat virtual... el que fas és submergir-te en el metavers dels somnis.
Com?
Val? Dit així sona molt bonic.
Sí.
És a dir, primer pas, tu et poses unes ulleres de realitat virtual.
Sí.
Val? Llavors entres en un espai que és com una pista de gel, òbviament sense gel,
val.
I interactues amb altres persones com jo,
sí.
Que estan també amb ulleres de realitat virtual.
Val.
I a través d'aquesta realitat virtual tu entres en un metavers, en aquest cas enfocat en el món dels somnis.
Ai, m'agrada molt. Això és una flipada,
val? Llavors,
així tal qual.
Llavors, què passa? Que tu, amb aquestes ulleres de realitat virtual, el que pots fer és et vas trobant amb elements com, per exemple, papallones, bombolles, diferents animals, i tu els pots tocar, això sí. O sigui, no tocar físicament, sinó a través d'aquesta realitat que t'ofereixen les ulleres. I aquestes bombolletes i animalets doncs, et van donant missatges d'aquest metavers dels somnis. T'expliquen, per exemple, la fase dels somnis, com funcionem nosaltres quan somiem...
Escolta, és interessantíssim això de l'ICE. Ara ens ho expliques millor, que tornes cap aquí, cap a la ràdio, no?
Val, potser ho faig amb realitat virtual i tardo un minut, eh?
Clar, clar, t'ho deia perquè ara igual veiem... Si veieu una limusina amb papallones al voltant per allà, és Núria Ros, que va de la Fira de Barcelona cap als estudis de Ràdio Estel. Núria Ros,
correcte.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
A tu, Joan,
que vagi
ara.
Molt bé. Quedat una estona més i disfruteu això. Alice, que val molt la pena.
Va.
Fins ara.
Fins ara, Joan.
Un minutet i anem cap a les 4 de la tarda. Donem pas als companys d'informatius a aquesta casa i de seguida en aquest estudi, en aquesta caravana de Ràdio Estel, si seu ni menys ni més, ni més ni menys, ara ho he dit al revés, que un actoràs, Guillem Balart, que està a la sala Beckett, amb Animal, Negre, Tristesa. Fins ara.